Doncs seguim aquí a la Ràdio de l'Empordà. Ja ho hem comentat fa un moment, que aquest matí s'ha fet a la roda de premsa per explicar balanç del primer any de la plataforma SOS Costa Brava. I ara en volem parlar amb el seu portaveu, en Sergi Nus. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Molt bé, molt bé, molt content.
Molt content, eh? Escolta, explica'ns una mica quin és el balanç que s'ha fet d'aquest primer any.
Bueno, és un balanç molt positiu. La veritat és que vam començar al principi a la fundació de SOS Costa Brava el 4 d'agost del 2018, ja amb recursos sobre 7 casos d'un llistat que vam confeccionar, i hem acabat amb 16 casos, i d'aquests n'hi ha 10 que estan suspesos, ja sigui per les moratòries que ha aprovat la Generalitat o bé per una resolució judicial, com és el cas de la prolongació de la C-32, i n'hi ha 7 que estan als tribunals. Vull dir que estem molt contents. La nostra feina està tenint un efecte i sobretot pensem que hem aconseguit uns objectius a curt termini, que era frenar aquesta gran onada d'expansió urbanística, i llavors una altra solució més a llarg termini, que és que la Generalitat està redactant un pla director urbanístic per revisar 165 sectors edificables al llarg del litoral gironí.
Això és molt positiu, això és molt positiu, perquè hi ha plans de fa molts i molts anys, i doncs ara quan vencen toca els ajuntaments, no, clar, no volen haver-hi de pagar i d'indemnitzar la gent, no? I això fa que s'hagin de, bueno, hi hagi tanta construcció ara de cop. També a l'època de la crisi econòmica també estava tot aturat, ara que sembla que, bueno, tampoc és que tot vagi molt millor, però sembla que, no, que es comencen a moure, que la gent comença a fer cases i coses, no sé. I per tant tenir una responsabilitat i una feina molt, molt gran, no?, des de SOS Costa Brava.
Bueno, justament és que el que ens n'hem adonat és que la reactivació del sector immobiliari s'està produint a les zones més privilegiades i més exclusives a nivell paisatgístic. Llavors dius, ostres, l'únic que en aquests moments té un veritable mercat és allò que està dirigit a un públic que pot pagar més per tenir exclusivitat a prop de les millors cales, a prop dels llocs menys urbanitzats i més bonics que ens queden. I per tant, aquest és el resultat d'una crisi del sector immobiliari, és que no estem pensant en com millorar l'accessibilitat a l'habitatge, etc., sinó que tornem a construir justament allà on encara tenim uns valors naturals i paisatgístics. Doncs no pot ser.
Sembla que no prenguem dels errors del passat, no? Que tornem a caure a la mateixa pedra, els humans.
Exacte, exacte. Sembla reiteradament que anem ensopegant amb la mateixa pedra, i per això... Clar,
Sergi?
Sí, em sent?
Sí, perdona, que t'havia perdut per un moment.
Val. No, doncs comentava que justament fa 43 anys del primer debat Costa Brava, on ja es va començar a parlar d'aquesta qüestió, i, bueno, 4 dècades després seguim tenint els mateixos clixés de desenvolupament urbanístic. Doncs és hora de refer un replanteig de fons, i per això estem tan satisfets de que en aquesta revisió, doncs justament una de les finalitats del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava és desclassificar sectors urbanitzables que estan en pendents de més del 20%, en sòls forestals, en zones amb risc d'inundació o amb riscos geològics, que són tot aspectes que nosaltres hem denunciat des d'un inici i que estan recollits a la legislació actual. Per tant, que qualsevol d'aquests plans urbanístics, si s'haguessin fet avui dia amb la normativa vigent, no haguessin pogut ser aprovats.
Ara mateix, quines són les zones que estan més amenaçades, ja sigui poblacions o cales o indrets així pràcticament que queden verges, que queda poca cosa ja, i quines tenen solució i quines ja no hi ha res a fer?
Bueno, a veure, tenim com a punts, en aquest moment, diguem, més crítics en quant als processos urbanitzadors en marxa. Hi ha la Pineda d'en Gori,
sí,
que és un cas que ens preocupa molt, perquè justament està molt a prop de la platja del Castell i del bé cultural d'interès nacional de la Cala Salguer, i que s'estan edificant dos blocs d'apartaments per 48 apartaments, i ara s'ha posat a la venda una parcel·la per fer un tercer apartament, que és el que aniria més a prop de la primera línia de mar, ben bé dintre de la Pineda, I bé, nosaltres en aquest cas el que demanem és que l'administració compri aquesta parcel·la i que preservi aquest fantàstic petit retall de bosc proper a la Fosca, proper a Salguer, amb tota la bellesa que té, amb un lloc que és, té molta tirada a nivell d'ús públic, doncs que quedi per les generacions futures i no que esdevingui un jardí privat, no? Ens sembla que seria un flac favor, i més en un lloc tan proper a la cala més emblemàtica de la Costa Brava, que va ser salvada fa 25 anys per la societat civil, no? I també els altres dos indrets que estan més afectats en aquests moments són a Begur.
Sí, sens dubte, sí, sí. Sí, sí, està fatal a Begur tot. Sergi, que t'hem perdut? Déu-n'hi-do.
Perdut totalment.
Ara ja t'hem recuperat. És estrany perquè és un fix, això. Estem trucant d'un fix a un fix, sí. Però, noi, és un... misteris.
Ostres, us sap greu.
No, tranquil.
Seguim. Doncs això, els altres dos casos molt concrets són Santiga i Sarriera, Begur.
Sí.
I, de fet, Begur, en general, és el municipi que potser s'emporta la palma de nyaps urbanístics en aquest moment, i des de Salvem la Costa de Begur ja tenen 5 casos que estan intentant aturar. És molt bona notícia que un dels que ho va iniciar tot, com a SOS Costa Brava, que és la urbanització de la Cala d'Aigua Freda, on hi han d'anar 260 habitatges i 3 hotels, i que a la pràctica és una muntanya amb un bosc, doncs allà aquest sí que ha quedat afectat per la moratòria i està suspès, i la Generalitat revisarà si ha de continuar endavant o no aquest sector edificable.
Però encara hi ha altres llocs on, malauradament, com per exemple Costa Brava, Sarriera Living, que no s'hi ha pogut fer res, i que quan entres a Sarriera veus aquella muntanya que, en fi, els que hi hem anat tota la vida fa una llàstima terrible, i altres llocs també a Santiga, com has comentat, aquelles cases que les estan fent, aquelles que es veuen des de la platja de Pals, que es veuen allà a la costa. Vull dir, no sé, qui és el entre cometes el culpable, perquè segurament els que fan les cases estan molt contents d'això perquè les seves butxaques s'aniran omplint, però qui és el culpable de que s'hagin permès aquestes barbaritats urbanístiques?
Bé, sense voler ser, diguem, desagradable, però la responsabilitat és dels ajuntaments i de la Generalitat. Mm. I des del debat Costa Brava II, que va ser el 2004, diguem, hi ha hagut gairebé 20 anys, o més de 15, com perquè els ajuntaments procedissin a revisar els seus plans urbanístics i desclassifiquessin sectors que justament ja quedaven fora del que seria una normativa urbanística sostenible i moderna com la que haurien de tenir, no? I no ho han fet, i en paral·lel, al contrari, s'han autoritzat projectes com el de Santiga, en què una antiga pedrera que no es va restaurar mai, doncs s'ha reclassificat a un sòl urbanitzable, i clar, és una cosa inèdita a Catalunya i que realment és un precedent molt perillós, i això ho ha aprovat la Generalitat. Per tant, és una responsabilitat doble d'ajuntaments i de la Generalitat, uns per no haver revisat els seus plans urbanístics en tot aquest temps, cosa que podrien haver fet sense risc d'indemnització, i de l'altra, de la Generalitat, de encara avui dia, o recentment, diguem, en els últims 10-15 anys, aprovar plans en llocs que, o projectes com aquest de Santiga, que no s'expliquen, no? Des d'un punt de vista de la legislació urbanística i ambiental.
I no sé com no diuen que volen un turisme de qualitat, que volen, que diuen, Begur autèntic, Begur molt bonic, tot això, però cada vegada, vull dir, anar per la costa, si vas amb una mateixa, amb un caiac per la zona d'entre Sarriera i Xatuna, en fi, és una barbaritat, aquell tros de costa que era tan i tan bonic, la pena que fa ara mateix, no? Amb tanta construcció i amb tanta cosa que dius, això és legal, això, aquí sobre les pedres? Vull dir, que no sé, fins on arribarem, no? Vull dir, jo sempre m'ho pregunto, si a Sarriera, que encara queden trossos una mica verds, si d'aquí 10 anys tot allò seran construccions, no? No sé, a mi em fa una llàstima, bueno, terrible, això.
Sí, sí, per això nosaltres diem que ara és el moment clau, hem de fer és el punt d'inflexió, o bé entenem que el principal valor d'aquest territori és el paisatge, i que per tant cal invertir en paisatge, i que per això cobrem una taxa turística a tots els visitants de la Costa Brava i que més que destinar-la a fer més difusió i a que arribi més turisme encara, el que hauríem de fer és destinar-la a salvaguardar el paisatge que atrau aquesta gent a venir, no? I que la Generalitat aquí té un gran exemple amb el Conservatori del Litoral francès, que en trams de la costa francesa ha arribat a obtenir fins a, o adquirir fins al 30% dels terrenys costaners justament per aquesta amenaça de construir-hi, no? I nosaltres, ostres, és hora de que ens ho plantegem. Per exemple, el cas de les dunes de Pals i de les pinedes de Rodors, que allà hi podrien anar fins a 1.000 habitatges i que són unes pinedes fantàstiques a tocar la mar, doncs és un molt bon exemple també, no? D'uns terrenys que si la Generalitat els adquirís en les seves característiques actuals, doncs no tindrien per què ser excessivament cars i permetrien incrementar de manera molt significativa la propietat pública a primera línia de costa, per tant, terreny que és de tothom, no? Que no és de ningú en concret, i a més en aquest cas, doncs, per exemple, permetre tot un corredor verd entre les muntanyes de Begur i els aiguamolls de Pals, no? I els aiguamolls del Baster. Per tant, tindria sentit anar creant tota aquesta xarxa de natura, tant per la biodiversitat com perquè els humans la puguem seguir gaudint sense destruir-la.
Però hi ha alguna solució, a part de que l'administració, la Generalitat, compri tots els trossos que són, tenen el cert risc de que s'acabi construint? Perquè, clar, la Generalitat té també un pressupost i té uns diners que suposo que no sé si pot comprar-ho tot el que està amenaçat. Hi ha alguna altra solució? Els ajuntaments també poden fer-hi alguna cosa o no?
Sí, els ajuntaments també tenen l'opció de crear els seus propis fons de patrimoni públic. De fet, això la normativa ho recull, i tant com poden crear uns fons per la creació d'habitatge públic o de sòl per habitatge públic, també tenen la capacitat de crear patrimoni, diguem, de sòl verd, no? O d'espais verds, no? I això és una potestat que està a les seves mans i que, a més, amb els diners que recapten els propis ajuntaments a partir de un tant per cent de diners que reben de les transaccions de propietat o en el moment en què s'inicia una promoció urbanística, hi ha un tant per cent de tota aquella operació que repercuteix a les arques municipals, doncs, clar, són moltíssims diners que podrien ser gestionats o destinats també, entre altres, no?, qüestions, a preservar el patrimoni litoral. Però això, diguem, és quan parlem de diners. Realment, la mesura més important i que no requereix directament diners d'entrada, és la revisió del planejament urbanístic, que això ho poden fer ajuntaments i ho està fent la Generalitat, no? Vull dir, els propis ajuntaments, els mateixos que ara amb els quals, doncs, hi ha tota aquesta tensió pels casos en els quals hem recorregut.
Sergi, que t'acabem de perdre per un moment, a veure si et podem recuperar, que ens has quedat aquí a mitja trucada. Sergi, hola.
Hola, bon dia.
Hola, sí, que s'ha tallat això, una altra vegada. Bueno, continua, continua.
No, doncs això, que els ajuntaments tenen la competència urbanística, per tant, és la seva capacitat iniciar una revisió del planejament urbanístic, que això comporta automàticament una suspensió de llicències a nivell municipal, i ells mateixos dir, mira, hem detectat que tenim sectors que no s'adequen a les legislacions ambientals actuals i que tampoc s'adequen a les necessitats d'un model de desenvolupament urbanístic sostenible, i volem revisar el nostre planejament, i estem en el nostre dret com a ajuntament, i en la majoria de casos no hi ha cap dret adquirit perquè no s'han executat tots els passos necessaris perquè un sòl classificat com a urbanitzable realment ja sigui apte per ser-hi construït. Llavors, com que això és una qüestió molt legal, però que està molt ben descrita a partir de casos en els quals ja hi ha hagut sentències, doncs, ostres, si us plau, que els ajuntaments facin la seva feina i desclassifiquin sense necessitat de que la Generalitat ho faci o sense necessitat de comprar terrenys.
I els ajuntaments que, o els pobles que has dit que estan més en perill de ser, en aquest cas, més urbanitzables, com per exemple el de Begur, l'Ajuntament de Begur ja ho està fent, això, o no?
No.
No ho està fent.
No ho ha fet. Yeah. Sí que hem sentit campanes que amb el canvi de govern, que això també és una de les coses que cal dir, que és que arran de tota la pressió de Sos Costa Brava, diguem que els tres municipis on hi ha hagut més conflicte, que ha sigut a Cadaqués, Begur i Tossa de Mar, en tots tres hi ha hagut canvi als ajuntaments.
Cert.
I ens sona, o hem sentit campanes, de que hi ha voluntat de procedir a una revisió del planejament, perquè en el fons seria la forma més efectiva de preservar el patrimoni paisatgístic i el territori d'aquests...
Doncs en aquests municipis que ens toquen tant de prop, sobretot el de Begur, que el tenim aquí mateix, animem des d'aquí l'Ajuntament de que faci aquest pas, ara que hi ha hagut aquest canvi de govern, que sembla que, com has comentat, en els tres municipis on hi ha més perill d'edificació, doncs que es posi les piles, que tenen 4 anys per... no cal que esperin 4 anys, però que es posi les piles i això ho solucionin, no?
Sí, seria el llegat, millor llegat que podríem deixar al futur, no? I el millor llegat per, d'alguna forma, ser coherents amb aquest lema de Begur és autèntic i amb aquesta etiqueta de Slow Begur o Begur Ciutat Slow, no?
Sí.
Tots aquests distintius i totes aquestes formes d'identificar-nos, etiquetes, algun, no? Han de tenir un contingut al darrere i en aquest cas... doncs desclassificar sòls urbanitzables i sòls urbans que estan allà, que nosaltres diem falsos sòls urbans, que és que estan classificats com a sòl urbà però que no tenen les condicions d'un sòl urbà, sinó que són muntanyes i boscos, doncs tornar-los a la seva naturalesa, que és un sòl no urbanitzable i que ha de quedar com a infraestructura verda de qualsevol municipi de la Costa Brava.
Molt bé, heu fet un any i com has dit el balanç és positiu, però no sé si tens algun projecte, teniu algun projecte entre mans per aquest proper curs, no sé si n'heu parlat avui en la roda de premsa.
Bueno, precisament allà on farem més incidència és evidentment en les al·legacions del pla director urbanístic. Comptem que es farà pública l'aprovació inicial a la tardor i per tant estarem molt amatents a les propostes que facin de desclassificació. I en aquest sentit, si ens basem en el que ha sortit publicat respecte a l'Alt Pirineu, on un pla director d'aquestes característiques ja està en tràmit, doncs allà aproximadament un terç dels sectors analitzats es proposa desclassificar-los, un terç reduir l'àmbit urbanitzable i un terç introduir-hi millores d'integració paisatgística, per dir-ho en grans termes.
Yeah, molt bé.
Doncs clar, si aquesta és la proposta per la Costa Brava, on s'estan analitzant 165 sectors per un total de 20.000 habitatges, nosaltres pensem que és insuficient. Per tant, esperem que la proposta d'aprovació inicial doncs vagi molt més enllà i que dels 20.000 habitatges que s'estan estudiant, la major part quedin desclassificats, per tant que s'extingeixi la possibilitat d'urbanitzar-hi i que això sigui el preludi cap a un segon pla director urbanístic que avaluï la resta de sectors urbanitzables de la Costa Brava i edificables. En total hi hauria més o menys el doble de sectors, uns més de 300 que es podrien desenvolupar per 35.000 vivendes. Per tant, estem dient que aquest primer pla director urbanístic n'estudia 20.000 sobre 35.000. Per tant, diguem que encara n'hi haurien 35.000 més, 15.000 més a estudiar en un futur.
Déu-n'hi-do.
D'una banda,
sí,
que seria fer aquest seguiment d'aquest pla director urbanístic. Després, volem fer una campanya d'emocions als ajuntaments per... a donar suport al pla director urbanístic, a que no presentin oposició, a que no presentin recursos en contra d'aquest pla director urbanístic i al contrari, que vagin més enllà, no? I que ells, els propis ajuntaments, facin al·legacions a favor de que es desclassifiquin més sectors. I en aquest sentit, ens prendrem una mica la resposta dels ajuntaments a aquesta campanya d'emocions també per valorar el posicionament de Sos Costa Brava a la candidatura a Reserva de la Biosfera, no? Perquè aquesta proposta de distintiu internacional de qualitat a la Costa Brava per tendir cap a un model de gestió sostenible de tot aquest territori, doncs pensem que ha d'anar associat a mesures reals que es poden fer ja, i evidentment a la Costa Brava la primera cosa que cal fer és canviar el model territorial i el model urbanístic, i els ajuntaments en són els primers responsables. Per tant, si veiem que hi ha un suport cap a aquest canvi, doncs entendrem que estan donant sentit a aquesta proposta de candidatura de Reserva d'Esfera. Si no ho veiem així, doncs en tindrem molts dubtes.
Home, teniu una feina important entre les mans. La veritat és que amb tota aquesta qüestió, doncs, en fi, hi ha molta feina a fer, però des d'aquí els ajuntaments que ens estiguin escoltant, sisplau, que es posi les piles, perquè la gent ve a la Costa Brava precisament per la seva bellesa paisatgística, pels llocs i tot això que tenim tan i tan bonics, i si els destrossem i els deixem, com ciutats amb grans pisos i tot això, al final la gent deixarà de venir i ens vindrà un altre tipus de turisme, no? I jo crec que hem d'intentar conservar els més anys possibles, doncs, la bellesa de la Costa Brava, i això ho estan intentant fer des de Sos Costa Brava amb aquesta feina que no és gens fàcil i que, en fi, des d'aquí ho sol·licitem perquè, en fi, cada vegada que veiem que aturen un projecte, doncs almenys a nivell personal em sento una mica més content de la humanitat. Penso que encara hi ha solució.
La veritat és que el paisatge de la Costa Brava no es pot explicar sense la mobilització de la societat civil. O sigui, el que tenim com a patrimoni paisatgístic, en gran part, és el resultat d'una societat civil que ha defensat aquest paisatge i que ha dit: ei, d'acord, som un territori turístic, un territori de sol i platja, on la gent ve a estiuejar, a descansar, a passar-ho bé, a nosaltres també ens agrada aquest estil de vida, però no tot s'hi val. I des dels Aiguamolls de l'Empordà, a principis dels 70, a la platja del Castell, al Cap de Creus, i més i més espais del Baix Ter, no?, del litoral gironí, que porten durant dècades siguent, doncs,
Tenim problemes, com esteu podent comprovar, a través del tal telèfon que se'ns va tallant tota l'estona la trucada amb en Sergi. Les línies avui sembla que fan el tonto, deu ser com aquest dia que fa així ennuvolat, que fa que, es vagi tallant la comunicació. A veure, Sergi, si et podem recuperar.
No? Estic aquí.
Ara estàs aquí, eh? Es va tallant això, no? I no ho sé. Continua.
Convé que canviem de telèfon o...?
No, és igual, ara ja...
Doncs això que comentava, que el paisatge que coneixem de la Costa Brava no es pot explicar sense la societat civil, no? I que justament ara estem en un moment en què, per primer cop, o sigui, fins ara, les lluites en defensa de la Costa Brava s'havien anat fent com cas a cas, no? Al llarg del territori, i ara sí que va haver-hi l'època de Salvem l'Empordà, doncs, que va fer tot un treball molt més intensiu a l'Alt Empordà. Però ara sí que per primer cop estem veient el territori en conjunt, no? I estem entenent que estem davant d'una gran amenaça de transformació destructiva del paisatge. Si es fessin aquestes 35.000 cases que es podrien fer en més de 300 sectors edificables, i que això no pot ser, no? I que realment necessitem una estratègia global de conservació de tot el territori de la Costa Brava. I per això sabem que la lluita de Sos Costa Brava, que és una lluita que també va començar a partir d'uns casos concrets, té una sèrie de, diguem, objectius a curt termini respecte a aquests casos, però que realment és una lluita que va a més llarg termini, que potser haurem d'estar 2, 4, 6, 8 anys apretant, perquè realment el que acabem obtenint sigui un territori on el paisatge estigui assegurat de cares al futur.
Sergi, si algú ens està soltant i té ganes de, fer donatius o adherir-se a Sos Costa Brava, com ho pot fer-ho?
pot entrar a la pàgina web de seuscortabrava.cat. Tenim una opció de realitzar donatius, ja sigui per PayPal o a través d'un compte corrent, que la gent s'hi fixi en l'enllaç per fer el donatiu, anar baixant avall, veuran el compte corrent de Sos Costa Brava on poden fer la seva contribució econòmica. Serà molt benvinguda. Hem aconseguit fins ara recaptar 51.000 euros, però evidentment, com que això va per llarg, necessitarem diners durant molt de temps per poder pagar els advocats, per poder pagar informes tècnics, per poder seguir fent difusió. I també, si les persones volen participar més directament, poden escriure a soscostabrava@gmail.com i els explicarem doncs com funcionem, quan és la propera assemblea, perquè puguin venir, i també doncs els animarem a que es posin en contacte amb l'entitat més propera a la seva localitat, perquè hi ha molts petits col·lectius que són la primera trinxera, diguem, de defensa de la Costa Brava, i que és una trinxera molt dura, de molta desgast diari, i que necessiten mans, i necessiten ulls, i necessiten suport constantment.
Doncs estarem pendents de tot el que feu des de Sos Costa Brava. Sergi Nus, avui el portaveu d'aquesta entitat, ha pogut parlar amb nosaltres aquí després de que aquest matí s'hagi fet una roda de premsa de balanç d'aquest primer any de l'entitat. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Ràdio Capital. Que vagi molt bé el pròxim curs i res, seguim en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia, bona tarda. Adéu.
Adéu, bona tarda.